L'Hora Móra d'Ebre, amb Adriana Monclús.
L'arribada de l'estiu i del bon temps, platges i piscines s'omplen de gom a gom de gent amb ganes de refrescar-se i passar millor aquests mesos més calorosos de l'any i també amb ganes d'agafar aquell color de pell més daurat. Però cal anar amb compte i hem de seguir consells importants a l'hora d'exposar-nos al sol i a la calor, i per això avui hem convidat aquí a la ràdio el doctor Àlvar Beà, que és dermatòleg de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre i Vinebre també. Molt bon dia, Àlvar.
Molt bon dia, Adriana.
Benvingut a la ràdio.
Moltes gràcies per la invitació.
Com està provant aquest estiu? Molta feina?
Com sempre, l'estiu sempre nosaltres ens porta un pelet més de feina, perquè la pell queda més exposada al sol, hem de mirar més pigues, hem de fer més revisions, però bueno, en general bé com sempre.
Per què s'ha de prendre el sol o no s'ha de prendre el sol? És bo?
Prendre el sol és molt bo, perquè el sol porta principalment dos beneficis, molts perjudicis, però porta dos beneficis fonamentals. Mm-hmm. El primer de tot és que és un aport de vitamina D per al nostre cos. Llavors, sí que de la totalitat de la vitamina D que nosaltres absorbim o necessitem, només un 10% l'obtenim a través de la pell, però és un lloc on nosaltres podem aprofitar, per exemple, persones que estan molt justetes o que estan per davall dels nivells de vitamina D, sempre recomanen exposició solar d'uns 10-15 minutets per tal de a veure si es pot recuperar el nivell. Mm. I per altra banda, el sol és un antiinflamatori natural. Sí. Llavors, nosaltres, totes les patologies que són inflamatòries, psoriasis, dermatitis atòpica, acne, líquens, plans, etc., ens serveixen com allà tractament a l'estiu de forma natural i per d'una manera gratuïta exposar-nos al sol, mm-hmm. i quan és temporada d'hivern normalment fem tractaments de cabines de rajos UVB o UVA i llavors ens serveix per reduir la inflamació d'aquestes patologies.
Però a l'hora de ficar-nos al sol suposo que amb protecció estem parlant, no?
Sempre, sempre, sempre. Clar, aquí la costum que tenim és anar al sol o només posar-nos protector quan hem d'anar a la platja, quan hem d'anar a la piscina. La veritat, sigui dita, és que l'Agència Espanyola de Dermatologia recomana una exposició solar d'uns 10-15 minuts sense protecció solar, mm-hmm. i a partir d'aquests 10-15 minuts amb protecció solar. Però clar, això no es pot fer tot horari, o sigui, el que sigui, no pots fer això, per exemple, les 2 del migdia, això és quan es comença la primera al dematí, a les 10-11. Però, en principi, sempre en protector, sempre.
I estiu i hivern, també, o només a l'estiu?
Sempre és estiu i hivern. El que sí que podem jugar amb estiu i hivern és amb la quantitat del factor protector. És
molt
a dir, no fa falta que anem protegit amb una pantalla total en ple hivern, perquè aquí normalment el que tenim sempre és boira.
Sí.
Però, en canvi, l'estiu sí. De fet, quan comença... Nosaltres aquí tenim un clima que és molt tancat, no? És molt fred a l'hivern i molt calorós a l'estiu. Llavors, potser l'hivern no mos faria tanta falta, però a partir de primavera, que ja comença a apretar el sol, fins a finals pràcticament d'octubre, que encara continua, aquí sí que és imprescindible.
Per tant, allò que fem després de dutxar-nos al matí, en lloc d'una hidratant, directament la solar a la cara a l'estiu?
Bueno, això seria l'ideal. Això seria l'ideal. El que passa és que normalment s'ajunta l'hidratant, més el protector solar, més el maquillatge, més el no sé què, més el no sé quantos.
Anem sumant
i llavors normalment amb el protector ja és suficient com per portar una bona protecció i una bona hidratació per la pell.
Àlvar, i aquella frase típica que sentim quan anem a la platja, posa't el protector, no, que jo ja estic morena, no em fa falta. Això se diu molt, que sí?
Això es diu molt i es fa molt, no es diu i es fa, que és el problema. És igual que estiguis moreno, és igual que estiguis blanc, l'únic que s'ha de fer és jugar amb el grau de nivell del fotoprotector. Si tu estàs més moreno, doncs potser un 50 no et farà falta, però un 30 segur.
Mm-hmm. I com s'ha d'escollir això?
Va en funció de la coloració de pell. Per exemple, les pells més blanquetes, amb ulls rossos, pèls clars, solen necessitar factors de protecció més alt, i en canvi les pells més morenes, normalment factors de protecció més baixos. Però habitualment és això. És una miqueteta, sempre per regla estàndard, utilitzem un mínim un 30, i en aquelles persones més blanquetes, mínim un 50.
I el tema de l'autobronzejador, que ja es crema...
Això hauria d'estar prohibit. El que passa és que...
Però se segueix venent, això.
Se segueix venent, se segueix utilitzant, però no té sentit posar-te un oli o una crema que el que et fa és augmentar la pigmentació. Això ja des de fa temps a l'Acadèmia Espanyola de Dermatologia ja es va desaconsellar l'ús absolutament. Tots de petits, quan anàvem a la pas de piscina, nosaltres ens posàvem crema bronzejadora o autobronzejadora per a veure si ens posàvem més morenets. Era una pràctica comú. Això, per sort, s'ha deixat ja de racó.
Has anomenat els nens? Suposo que s'ha de fer un incís especial amb els més petitets de casa, perquè la pell és diferent, no?
Els nens és... no s'han de cremar mai, no s'han de cremar mai. Llavors, és una pell que és molt més sensible al sol i també té molta més memòria que no pas la nostra. És a dir, una cremada en nens de 6, 7, 8, 9, 10 anys, ja no dic més petits, perquè normalment els més petitets ja van ben cuidats, però els de 7, 8, 9 anys ja van un pelet més sueltos i llavors aquí ja es poden cremar. Clar, aquesta cremada que es fan amb aquesta edat, això d'adult segur que ho patiran, segur. Llavors, també és veritat que en quant a fotoprotector és diferent el que s'utilitza en edat infantil que en edat d'adult. En edat d'adult s'utilitzen tots els fotoprotectors químics, que és a dir, són tu substàncies que et poses damunt de la pell, interaccionen amb ella i després fan el seu efecte, i en canvi tots els de nens petits és al contrari, és com si fos una capa de pintura damunt i llavors això ni s'absorbeix ni res, simplement quan se dutxen se treu i després al tornar a posar torna a quedar la capa de protecció.
És allò que els veiem blancs, que brillen, no?
Exacte.
Quan van a la platja o a la piscina. A part del protector solar, quines altres mesures se recomanen, per exemple, quan anem a la platja o a la piscina?
Bueno, una cosa que ara s'està utilitzant molt i que ja fa temps que existeix, el que passa que no havia entrat, és la protecció oral. És a dir, n'hi ha càpsules de fotoprotecció. No són igual d'efectives que els protectors normals de crema que entenem, però sí que és veritat que això nosaltres ho utilitzem molt en persones que tenen patologies que s'empitjoren molt amb el sol a partir de Setmana Santa.
Molt bé.
Llavors és una forma de fotoprotegir. I fa cosa d'un mes va sortir un article en el que a través de sabons, han tret ara un sabó de roba o un suavitzant, crec que era un suavitzant més que un sabó, que portava la fotoprotecció incorporada. Al posar la roba garantien un factor de protecció d'un 30. Això és la màxima novetat que n'hi ha. I és molt interessant.
Anirem avançant amb tecnologia no? Ja ho ha fet moltíssim. El tema de les hores d'exposició solar, també. Quan s'hauria i no s'hauria de posar al sol? Perquè tenim la tendència aquesta de jo me n'hi vaig a les 2 del migdia i això em sembla que no es pot fer.
Això no, habitualment no. No, perquè de fet les hores centrals del dia, des de les 12 aproximadament fins a les 4, és quan la radiació ultravioleta és més potent, és més intensa. Llavors... no vol dir que no anem ben protegits, no ho puguem fer de forma puntual, però això el que no es pot fer és de forma crònica. Per exemple, aquí sempre tenim l'acostum, o habitualment tenim l'acostum de pensar en l'oci, és a dir, quan anem a la platja, quan anem a la piscina, però aquí entra dintre un grup molt important que són els treballadors.
Clar.
Hi ha molt treballador del camp, molt treballador de l'obra, i llavors aquí ells no ho poden evitar, perquè si els toca treballar hasta la una, si els toca treballar hasta les tres. Llavors, aquestes hores centrals del dia s'hauria de desaconsellar en absolut. L'ideal seria fins a les 11-12 i a partir de les 4:30-5 de la tarda. Això sí, l'ideal. Perquè en quant a la intenció d'oci que nosaltres volem que es posamos morenos, la radiació és exactament la mateixa i la que ens serveix per posar-nos morenos. Vull dir, no té cap sentit anar a buscar mitja hora al dia.
És un altre mite, per tant, aquest.
És un altre mite.
Un altre, a part de les cremes i de la pell, el tema de l'aigua, per exemple, els banys al mar diuen que van molt bé.
Els banys al mar van molt, molt bé, perquè l'aigua del mar és hipertònica, llavors això què vol dir? Vol dir que és una aigua que és més concentrada i en totes aquelles malalties de la pell que tinguin una ferida pel mig, és a dir, psoriasis, dermatitis atòpica, moltes que cursen amb llaga, per una manera, o ferida, això fa que la lesió cicatritzi abans. Llavors, per exemple, si tenim psoriasis o si tenim dermatitis atòpica, l'estiu mos va de fàbula perquè, per una banda, l'aigua de mar ja recupera les lesions de pell i, per l'altra, el sol també fa efecte antiinflamatori. Però les dues coses juntes... Moltes vegades la gent diu, és que si m'agafo una garrafa d'aigua de 8 litres del mar, llavors faig banys de mar durant tot l'any. Doncs perfecte, no hi ha cap problema, és per això.
I si no el fiques a sal a la banyera...
Sal a la banyera, ja està.
Han dit que la sal va molt bé, però el clor? Perquè, clar, passem molta estona a dintre de la piscina.
El cloro és un desastre. El cloro és un desastre. El cloro és un irritant de la pell. Clar. Llavors l'únic que fa és eliminar l'última capa de pell, l'última capa de l'epidermis. Llavors això encara ens deixa més exposats, o és a dir, un pèl més dèbil. Si sumes que després de la piscina normalment hi va una dutxa, amb aigua i sabó normalment... pues encara el sabó es menja també l'última capa de pell i encara ens deixa més dèbil la pell. Què passa? Normalment a l'estiu ens consulten moltes dermatitis irritatives de contacte per aigua i sabó. Mm-hmm. I això és molt, molt, molt comú. Per tant, sempre després de piscina, el que és recomanable és crema hidratant.
En lloc de la dutxa, no?
No, de dutxar-te tranquil·lament amb aigua i sabó, però després sí que la crema hidratant, que això és el que costa més.
Sí, no? O l'aftersun aquest, no?
O l'aftersun.
Mm-hmm. I ja per acabar, Àlvar, que déu-n'hi-do la de consells que ens estàs donant avui. El tema de s'ha de beure també l'aigua...
Sí, clar, això ajuda. És a dir, des del punt de vista d'hidratació de pell, no és fonamental tindre una bona hidratació oral. És a dir, és un aport... Però sí, clar, vull dir, quan les persones estan deshidratades, el primer que passa és que s'arrugui la pell. Llavors, això és una base, però no és el fonament és la crema hidratant, que és el que més mos costa, i això sí que s'ha d'insistir un pelet més.
Doncs esperem que la gent els hagi arribat tots aquests consells per tindre una bona pell aquest estiu, sobretot que es fiquin la protecció solar sempre,
Àlvar,
i que t'agraïm moltíssim que hagis vingut a la ràdio, ha estat un plaer, Àlvar.
A vosaltres per haver-me invitat.
Moltíssimes gràcies i bon estiu.
Igualment.